trànsit que hi pot haver talls puntuals de la circulació a la Serra de Tramuntana per mort d'una prova de cursa de muntanya. Fins aquí les notícies de les 12 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin la 1. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Continuem ja a la segona hora de No venim amb manual. Després d'una hora dedicada a continguts d'educació, de criança i de l'espai adolescent, ara arriben els continguts lúdics per aprendre jugant i, a més, molta participació infantil. Avui coneixerem més sobre el taekwondo. També moltes iniciatives d'oci i na Paula, de 7 anys, ens posarà a prova en un concurs. A més, per petició popular dels nins i nines que ens escolten, avui descobrirem més sobre el món del K-pop i el fenomen de la pel·lícula de les guerreres K-pop. Estau preparats? Idò, arrenca ja la segona hora de No venim amb manual. Avui a No venim amb manual, una vegada més, volem conèixer com funcionen diferents clubs i col·lectius infantils i juvenils. En altres programes hem parlat d'altres esports i avui parlarem del taekwondo. Per això ens visiten membres de l'escola Balboa per contar-nos com treballen, com s'organitzen i com viuen aquest esport tant dins com fora del terreny de joc. Ens acompanya per parlar-ne en José Balboa, mestre nacional, cinturó negre, 7è dan, i que està al capdavant de l'escola Balboa des de 1993. Bon dia, José, com estàs?
Bon dia.
Bon dia. També tenim aquí una Cristina Reche, que la coneixem del món de la química, però avui descobrim que també és coach nacional i internacional i medalla de bronze en el Campionat d'Espanya de 2012, ja fa uns quants anys. Com estàs, Cristina?
Molt bé, bon dia.
Moltes gràcies per estar aquí. I també tenim a joves esportistes d'aquesta escola. Ens acompanya en Miquel Sagreres, que té 16 anys, és campió d'Espanya precadet, subcampió d'Espanya cadet i doble bronze d'Espanya, i fa poc ha aconseguit la plata a l'Open de Polònia. Mare meva, quantes coses. Miquel, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Bon dia. També tenim a Carmen Balboa, que té 15 anys, és campiona de Balears i bronze a l'Open de Polònia. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. I dos atlots de 14 anys, en Sergio Cordero, campió de Balears, i en Fabián Boquen, subcampió de Balears. Com estàu?
Bé.
Bé. Molt bé. I hem de dir que també tenim una mare. Aquí tenim a tothom, que és na Marga, que és mare d'en Miquel, i ens ajudarà una miqueta a parlar de la visió de les famílies. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Bon dia. I també tenim a nins entrevistadors. Tenim a Emma, que té 13 anys i fa anys que practica taekwondo. Hola, Emma.
Hola.
I en Joel, que en té 12, ha provat taekwondo i muay thai i ha estat anys fent capoeira. Hola, Joel.
Hola.
Molt bé, anem a començar l'entrevista, ja vos hem presentat a tots, i anem a començar parlant amb en José i na Cristina. Contau-nos un poquet com s'organitza un club de taekwondo, quin tipus d'entrenaments hi ha, com és la coordinació de tot plegat.
Bueno, pues nosotros tenemos las clases divididas en por edades. Tenemos infantil, juvenil, adultos, y luego tenemos una específica que es de competición.
D'acord.
Vale, digamos la oficial. Es la de lunes, miércoles, viernes, de 5:30 a 6:30, 6:30 a 7:30, cada grupo su horario, y luego tenemos, ya te digo, la específica de competición, que una vez acaban la oficial, que es donde se trabaja el taekwondo en general, pues pasa coach Cristina, que es la que les inculca el tema de la competición.
Clar, dins el taekwondo hi ha gent, com deies, que entrena per competir i gent que simplement ho fa per aprendre, per fer esport. Quina diferència hi ha entre entrenar y prepararse por competir?
Hombre, en principio todos hacen la básica. Todos, o sea, todos hacen el taekwondo, ¿no? Arte marcial, calle, todo. Y luego el que sí quiere sacrificarse un poco más, porque son muchas horas más sudor, más lágrimas, es el equipo de competición, que estos sí que entrenan a diario.
I contau-nos un poc el vostre paper dins les classes, perquè tu ets mestre, la Cristina és coach, no? Què fa cadascun de vosaltres?
Bueno, pues yo me dedico más al taekwondo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Y les hago el general. Los enseñamos a volar. Y Cristina los perfecciona para que piquen.
Jo, per exemple, quan fem les classes de combate, pues han de preparar el cardio, per tant, si hem d'anar a córrer, anem a córrer, i també molt de combate i potades que se facin durant el combate. Per tant, és molt més cansat, molt més cardio i més dur.
D'acord, tu vas allà ja a donar canya.
I també entrenem més hores.
D'acord. Bé, Emma i en Joel també tenen preguntes pels al·lots que practiquen taekwondo. Anem a començar amb Emma. Emma, tu què vols demanar?
Jo tinc un parell de preguntes. Quan vareu començar amb el taekwondo, que us va sorprendre més?
Miquel, tu que ja fa més anys que t'hi dediques, què te va sorprendre més en el principi?
Jo el que més me va sorprendre va ser la competició, perquè era una cosa diferent en el taekwondo. Hi havia més competència i tot això.
I en Carmen?
Bé, jo quan vaig començar no era gens conscient, ja que vaig aprendre a caminar en el tatami, perquè
clar,
el meu pare és en José, i no vaig ser gens conscient quan vaig començar. I
tu has viscut com un procés de creixement igual, no?
Sí.
Directament. Molt bé. I vosaltres dos, en Sergio i en Fabián, què vos va sorprendre en el principi?
Pues les patades, que n'hi ha gent que fa molt bones patades i pues volia aprendre.
Te va cridar l'atenció, no?, la tècnica.
I a mi el que me va sorprendre és que és una de les poques arts marcials que practica específicament les potades.
Exacte, molt bé. Vinga, més preguntes, Emma.
Alguns de vosaltres competiu habitualment, però vosaltres, què és el més emocionant d'una competició?
Què és el que emociona més, vosaltres que heu estat per allà, per Polònia?
El més emocionant d'una competició és la competició en general, el moment que arribes en el paisatge, quan veus els teus amics que has fet durant la competició, competir, estar encalentint, tot, en general.
Ei, el mateix que diu en Miquel, és això el més emocionant.
Des del principi fins al final, eh?
Sí.
Tot és emocionant, molt bé. Vinga, Emma, que tens més preguntes encara.
Ja que heu participat en competicions internacionals, quines diferències hi ha entre una competició nacional i internacional?
Quina diferència hi ha?
La primera diferència és el llenguatge, el primer, i després els internacionals hi ha més nivell, ja que són diferents tipus de taekwondo i hi ha més nivell.
Més repte, no?
Sí.
Ja que hi participen gent d'altres països i no és la mateixa forma de practicar el taekwondo aquí a Espanya que altres països.
Ah, clar, coneixeu altres formes diferents a les habituals, no? D'acord. Vinga, i una darrera pregunta, Emma.
I la darrera és que quan una competició no surt com esperàveu, què feis per animar-vos i seguir endavant?
Aquesta pregunta és important. Sí. Que teniu algun truquet?
Bé, després de la competició, normalment, si no ha anat bé, te sents un poc frustrat, però el dia següent has de tornar millor i amb més ganes d'entrenar i tot.
El que jo faig és posar-me un nou objectiu i pensar que es perdre és part d'aquest aprenentatge.
Clar. I per aquí què feu?
A mi me serveix com a motivació, perquè així sé que hi ha persones millor que jo i me poso d'objectiu com per millorar jo mateix.
Molt bé, molt bé. Molt bé, i anem a seguir ara. Crec que en Joel també té preguntes. Joel, tu què els hi vols demanar?
A veure, per començar, jo faig diferents activitats, algunes esportives i d'altres que no són. Hi ha vegades que costa compaginar-lo amb els estudis. Com ho feis per vosaltres organitzar-vos?
Això de vegades és complicat, no? Perquè
sí,
són hores, i vosaltres, a més, si feu competició, són unes quantes.
Sí, jo ho dub bé, combinar-ho, ja que quan acabo de l'escola, el primer que faig quan arribo a casa meva és fer els deures i tot això, després anar a entrenar, i el vespre estudiar. Ho duc molt bé compaginat.
Molt bé, anem a te mira també perquè està prenent nota, eh? Perquè és un poc més joveneta i diu, mira, per quan me toqui ja batxillerat, eh? I tu, Carmen, tens algun truquet?
Bé, faig el mateix que en Miquel, l'organització és el més important, i això.
Molt bé. Vinga, Joel.
Una altra pregunta. Què distingeix aquesta art marcial d'altres esports?
Què diríeu que és el que la distingeix? Poden contestar els mestres també, si volen, no?
Lo que vulgueu. ¿Queréis contestar vosotros?
Idò, vinga. Què distingeix aquest art marcial?
Aquest art marcial, el que he dit abans, usa molt les podades. O sigui que has de tenir molta flexibilitat i molta, molta agilitat. També, també usam els braços i
els
colzos i punys i tot.
Sí.
Molt bé, molt bé. Vinga, darrera pregunta, Joel.
I per últim, una curiositat. A la capoeira aprenem bastant de portuguès perquè les tècniques són en portuguès i les cançons també. I fins i tot es posen un nom especial per cada persona en portuguès. Quin paper té el coreà dins el taekwondo?
Bueno, això ens ho poden contar sí. els mestres.
Bueno, coreano, nosotros todas las técnicas tienen un nombre y un apellido. Entonces, todas las técnicas tienen, o sea, se dicen en coreano. Luego también la parte, cuando ya tienes que llegar a según qué nivel, ya tienes que aprenderte, pues, la numeración, o sea, un poco de nomenclatura al coreano. No es que estudiemos coreano, pero sí las técnicas que nos involucran a nosotros en el arte. Entonces, sí hay que saber su nombre real.
Y también dentro del combate, ese árbitro te charra en coreano.
Sí. Per tant, convé que controlis un poquet,
sí,
no?
Sí, tot el que és taekwondo.
Molt bé, molt bé. I d'hora hem parlat de competicions, de com les viuen els atlots, però hem de dir que hi ha tota una part organitzativa important, més enllà fins i tot de l'escola, no? Quan hi ha competicions, sobretot internacionals, i deu haver molta feina al darrere. Com vos preparau per aquests viatges? Que heu de tenir en compte en aquesta logística?
Lo més important són els horaris d'avions.
Important, molt
perquè
bé.
Perquè jo faig feina, per tant, no podem sortir a l'hora que volem, sempre tenim problemes, o s'han d'anar ells primers i després he d'anar jo, o aquí és on més problemes tenim. Després ja l'altre, ja estem acostumats per cercar un allotjament, sempre ens agrada dormir tots junts.
Una bona aventura. Ja.
Sí, és una aventura. Posam els matalassos en el saló i sempre dormim tots junts per fer equip. I així estem preparats per la competició.
Molt bé, molt bé. No massa part de les famílies que tenim aquí a Marga esperant pacientment el seu torn. Clar, les famílies com viviu aquesta dedicació d'acompanyar els fills a entrenaments, sobretot quan són més petits, o quan els acompanyeu a competicions fins i tot internacionals, com a Polònia?
Bueno, mem, jo a Polònia, per exemple, no hi vaig anar, que pic. Ha estat segon internacional que no he viatjat, hi va anar la meva filla, però nosaltres intentant sempre anar-hi a totes les competicions, perquè primera, ja mos agrada, ja no només és el combat d'ell o tal, en el final mos posaran més nerviosos, la millor pels altres que pels nostres. I és una cosa que ja forma part de la nostra vida. Nosaltres vàrem començar que... Bueno, tinc una filla més gran que també ja és monitora, amb en José, i nosaltres pues, duim ja molt d'anys. Ella té 22 anys i va començar en els 4, doncs pues, tu compta.
Uau.
Sí, sí, sí.
Sota la família, ja.
Ja, no? Sí.
És una família, és Balboa.
Sí, 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 ja formen part de que som tots un grupito i sempre anem per tots junts.
I tinc una pregunta, ara, que és important. Quin creu que ha de ser el paper dels pares i les mares quan els fills fan un esport? És a dir, què s'ha de fer i què s'ha d'evitar com a pares?
Amen. El que no hem de fer és que voler que... A vegades se guanya i a vegades no se guanya. I s'aprèn més quan se perd que quan se guanya. Perquè quan se guanya tot és perfecte i tot és superalegria, i quan se perd. El que passa que has d'ensenyar un valor, que és el que ens ensenya en José, els ensenya des de petits. A més, si tu no estàs preparant, no pots competir, perquè el taekwondo és taekwondo i després la competició és una altra cosa. I després, formar equip, xerrar, intentar-te ajudar, i a part que tot... Quan tu vas a competir, no, quan guanyes tot va molt bé, però quan se perd és quan te'n dones compte que tens, que necessites els apoios. I tant a Cris com en José després li donen les xarles, intenten dir-li has fallat per aquí, pues, a entrenar més aquí, saps? És això. I nosaltres intentar que si van bé super, i si no van bé, pues, a treballar un poquito más,
donar suport, no?
Sí, al final és el que te passa a la vida real.
I vosaltres també voleu afegir alguna cosa sobre a vegades aquest paper dels pares, aquesta importància de donar suport, però pot ser de vegades també anar alerta, no caure segons què, o a vegades fer pares d'entrenadors també, no?
Hombre, no vole que esteu fi en dos dies sigui campeón del mundo, porque suele pasar que muchos quieren... ¿Y qué pasa? Que el niño llega un momento que se agobia. Si el padre le mete demasiada caña, presión. Y tienes que ser, tienes que ser, tienes que ser. No, déjalo, que fluya todo. Porque si no, llega un momento que el niño, en lugar de ir ahí a pasar un buen rato, que es lo principal, y estar feliz, va, que es que si no gano mi padre me riñe. Esto no suele pasar mucho ahí en Balboa, por lo menos. Pero intentamos que sea, has ganado, perfecto, has perdido, perfecto, entrenaremos más y ya está, no pasa nada.
Molt bé. I dona'm acabar amb un consell, com sempre que estem descobrint descobrim esports i clubs que ens expliquen com funcionen, sempre els demanem a tots els lots, per acabar, que ens donin un consell per un infant o un adolescent que vulgui començar a practicar el vostre esport. Vinga, quin consell donaríeu? Va, començant per la Carmen.
Que disfruti, que això és un procés molt llarg i això que... El més important és disfrutar del procés.
Molt bé.
Que les competicions has d'anar a passar-ho bé, que és el més important. El resultat és sort, perquè els resultats se guanyen durant l'entrenament i a la competició vas a cercar la medalla. I és ja sort o no sort.
D'acord. Fabián, vols dir alguna cosa? Algun consell per als lots que vulguin començar en el taekwondo?
Pues que para entrenar el taekwondo pues tienes que estirar mucho y entrenar mucho, mucho sudor y eso, y pues que no es muy fácil entrenar taekwondo.
Molt bé, que s'ha quedat dues esforç i importància flexibilitat, també ho apuntam, bon consell. I acabam amb tu, Sergio.
Y lo que yo recomiendo es que no os pongáis objetivos nada más lleguéis, o sea, que vosotros vayáis a vuestro ritmo, porque a lo mejor una persona llega al mismo sitio que tú en menos tiempo, entonces no te tienes que precipitar, no te tienes que poner nervioso por tus objetivos, tú tienes que ir a tu ritmo y hasta donde llegues, llegaste.
Molt bé, idò, molts consells i ben interessants, moltes gràcies per ser aquí i esperem que un altre dia ens vengueu a fer una altra visita.
Molt bé,
molt gràcies.
Tres ràdios, formació. Vine a gaudir de la sisena edició de les jornades gastronòmiques dels Bolets a Sóller. Del 17 d'octubre al 30 de novembre descobreix plats únics elaborats amb el millor de la nostra terra. Aprofita per passejar pel nostre poble, descobrir els nostres comerços i els seus productes locals i deixar-te endur pels sabors i colors de Sóller. Organitzen Ajuntament de Sóller i Associació de Restauració Vall de Sóller amb la col·laboració del Mucbo i Clúster Sóller Bon Dia.
No venim amb manual, som fans dels concursos i de mesclar generacions. Han fet concursos de tot tipus i a vegades els presentadors han estat els padrins, altres pares i mares, altres adolescents o nins més grans. Però avui qui ha preparat un concurs per als tertulians de No venim amb manual és una nina de només 7 anyets, na Paula, que ens ve a posar a prova a menys si estan posats en sèries infantils d'ara. Hola, Paula.
Hola.
Serà un concurs difícil?
Sí.
Ja, molt bé. Estau tot preparats?
Sí. Sí.
Ah, tenim aquí nins més grans i joves que estan preparats. Amem, tu, Paula, què ens faràs fer, amem?
Vos faré adivinar tres sèries i personatges.
Oh, molt bé. Estau preparats?
Sí.
Començarem per la primera.
Vinga.
I dona Paula ens donarà una pista i vosaltres haureu d'intentar endevinar la sèrie. Amem, quina és la primera pista?
Surten dues germanes i el seu nom comença per B.
Vinga, què pot ser la sèrie?
Blui?
Correcte!
Correctíssim!
Molt bé! Molt bé! Paula, i ara què han de fer?
Ens han de dir personatges de la sèrie.
Ara, vinga, personatges, un momentet... D'aquesta sèrie, va.
Blui. Han dit.
Vinga, molt bé, seguim.
Blui.
Sí?
Bingo.
Veus? Bingo, molt bé.
Bueno.
Chilina.
Molt bé.
Els papàs.
Muffin.
Molt bé. Què més?
Bob Esponja.
No.
Aquest no val. A veure, què més? Algun més?
A veure, si tu has mirat. Quants personatges n'han de dir?
A veure.
Mackenzie,
molt bé. Socs, n'hi havia molts, però què tal, ho han fet bé? Sí, no?
Sí, molt bé.
Un aplaudiment per ells, vinga. Molt bé, en Joel i na Marta, fans de Bluey, bona també, sèrie. Bona sèrie.
Menos mal.
Tengo peluches de Bluey.
Molt bé. Vinga, anem a la segona. Estau preparats?
Okay.
Sí.
Sí.
Vinga, la segona pista, Paula.
Tinc dues pistes, moixos i casa de pepes.
Una casa de pepes i moixos. Quina sèrie pot ser aquesta? Oh. És una casa, la casa de...
Moixos.
Molt bé.
Correctíssim.
Que sou germanes, clar, tu mires el mateix que veu ella, allà de fons.
Digue-m'ho,
sí. Un aplaudiment, molt bé. Anem. I què han de fer?
Ens han de dir personatges de la sèrie.
Ala, vinga.
Superquitis.
La Gabi.
Ah, en Superquitis existe, això? No, no.
Què?
No, no. Gabi, qui més?
Hello Kitty.
Vinga.
Moixa que plau, com se no...
Moixa blau.
Tot li heu deixat a na Marta, que el mengi ella.
Moixa marró, moixa gris, moixa blau. Mem,
jo tinc aquí informacions. DJ Catnip, gatito músico y bailarín. Sí, sí. Baby Box, gatita creativa que hace manualidades. Kitty Fairy, hada gata. Pillow Cat, gatita soñadora. És a dir que hi ha un quants. Bé, molt bé, molt bé. Molt bé, na Marta. Oh? Gràcies, Marta.
Gràcies, Marta.
Els altres, molt bé per fer presència. Eh? Vinga, anem a la darrera, que és un pot difícil, aquesta. Eh? Amem. Vinga, quines pistes tens per aquesta darrera?
També tinc dues pistes, misteris i animals.
Misteris i animals. Quina sèrie pot ser de misteris i animals?
Detectives Pet.
No.
Detectives Animales, deu ser la mateixa, no?
Sí, sí, pot ser que sigui.
Correcte, molt bé.
Correcte.
Quina sort. Molt bé, i ara veurem si realment saben, perquè què han de fer ara? Han de dir... Què han de dir? Personatge.
Personatges de la sèrie.
Vinga, Joel, personatges de la sèrie.
Sherlock Perro.
S'ho està inventant. S'ho està inventat tot.
Watson Cat.
No, vinga. Sam...
Sam el perro.
No. Sam és nou.
Sam és nou.
És Leopardo de les Nieves. A menys que nom s'altre. Una guineu.
Ricky Limón.
Kit.
Kit, eso.
Joel, deixa de dir coses inventades. No ho saben, no ho saben, però ho han intentat. Un aplaudiment per ells.
Bé.
Paula, què trobes? Ho han fet bé o han d'estudiar un poc més? Han d'estudiar.
Han d'estudiar.
Han d'estudiar. Els hi posam un aprovat justet. Ens faràs un altre concurs un altre dia?
Sí.
Molt bé. Els hi has de dir estudiar.
Estudiar.
Això mateix. Un aplaudiment per na Paula. Moltes gràcies a els participants i moltes gràcies a na Paula. I del concurs bastant difícil, hem de reconèixer, que ens ha preparat na Paula, passam a escoltar tot tipus de propostes divulgatives o d'oci dirigides a infants, adolescents i famílies. Abans hem escoltat en Eduard recomanant activitats de criança i ara li toca a en Joel, que ha recopilat plans d'oci familiars.
Hola, avui som jo l'encarregat de fer el recull de plans d'oci en família. Vos toc unes quantes propostes, després de tantes activitats de Halloween i de la nit de les ànimes. Començam amb una proposta benèfica del dia 8 de novembre. Podreu participar a la cursa del Ciurell de Marratxí a benefici d'Espanó. I també hi haurà categories infantils. Pels fans de les guerreres K-pop, dia 7 de novembre hi haurà un taller de mosaic i dia 8 un taller de pintura a les fosques. Tots dos seran sobre aquesta temàtica i a la llibreria Baobab. I encara tenim més plans, com la proposta Descobrim les rondalles mallorquines de la Biblioteca Municipal de Sóller, que a partir de 13 de novembre oferirà un munt d'activitats o un espectacle de titelles a partir de 3 anys el dimecres dia 12 a la Biblioteca Can Sales. I fins aquí el meu recull de plans. A passar-ho bé!
Molt bé, ja ho sabeu. I a més d'en Joel, avui altres nins ens presenten propostes d'oci. Escolteu qui ens recomana una lectura.
Som la Mercè i vos vinc a fer una recomanació del llibre que jo m'ha agradat molt. És el llibre de na Glòria Fuertes, de històries i relats per nins. Va de versos, contes i vida, i a més m'agrada molt perquè aquesta editorial l'ha publicat amb uns dibuixos que estan molt ben il·lustrats és tant com per nins com per adults, va bé per totes les edats. Els poemes fan riure, pensar, reflexionar, i a part d'aquesta dona era molt virguera, molt espontània, i tant feia llibres com per adults com per nins. I normalment els nens llegeixen poesia, així que això és una manera molt xula de que comencin a llegir-la.
Moltes gràcies, Mercè. I de llibres passam a una proposta esportiva. Escoltau.
Hola, sóc en Rubén i tinc 11 anys i avui vos vinc a parlar de si vos heu fixat que cada vegada hi ha més gent jugant a ping-pong als parcs. I com sempre, tota una explicació. El ping-pong, també dit tenis de taula, és un joc que a la mateixa vegada és un esport de competició. I si hi ha una taula a la teva escola i ja tens una altura suficient com per veure per damunt de la taula i poder jugar, segurament ja hi hauràs jugat. Aquest esport està en el seu prime perquè, a la diferència de futbol, els jugadors no se poden fer faltes, ni tampoc n'hi ha contacte físic. I també és un esport en el que pots gaudir de la mateixa essència que el futbol, perquè pots remuntar quan vas perdent. Així que ja ho sabeu, cercau un parc amb taula i a jugar!
Molt bé, Rubén. I encara ens queda una proposta. Aquesta és una mica més tenebrosa. Si vos heu quedat amb més ganes de festa de por, encara ens queda una celebració de la Nit de les Ànimes.
Bon dia, nens i nines. Oients de No venim amb manual, sabeu qui som? Sí, segur que ho heu endevinat. Som l'ànima que cada any vos convida a la celebració de la Nit de les Ànimes que farem en el Parc de la Riera dia 8 de novembre. No vos ho podeu perdre. Hi haurà tallers infantils, visites guiades en el cementeri, ballada. I com no, la gran festa final, on invocarem en els dimonis perquè venguin a ballar. No vos deixeu la roba de cotó. Serà molt divertit.
Us heu apuntat, oh? Ja sabeu que hi ha molts plans interessants i diferents pels pròxims dies. I ara en tenim un altre de pla, que és seguir escoltant No venim amb manual, perquè ara arriba un tema per petició popular de nins i nines que ens escolten, que és que avui descobrirem més sobre el món del K-pop i el fenomen de la pel·lícula de les guerreres K-pop. Fem una petita pausa i tornem.
Tres ràdios, diversitat. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Ara, No venim amb manual, arriba el moment de parlar d'un estil musical que ha aconseguit arribar a tots els racons del món. És K-pop. El K-pop va néixer a Corea del Sud, però en els darrers anys s'ha fet conegut a molts altres països i ara en la pel·lícula Demon Hunters, molts infants i joves han descobert aquest, podríem dir, univers de música, ball i cultura coreana. I per parlar-ne, avui ens tornen a visitar na Irene i na Maria de l'associació Shinigamis de Mallorca, que organitza activitats relacionades amb la cultura asiàtica. Bon dia, com esteu?
Hola!
Bon dia!
Bon dia! Que esteu preparades per parlar de tot això?
Sí,
sí.
Molt.
Molt, molt. Hem de dir que tenim nins i joves participants. Alguns són amants directament de la cultura asiàtica, com na Gemma, Nemma i en Joel. Hola.
Hola.
I altres són fans directament de la pel·lícula, des de nins des de 6 anys. La més gran és na Marta. Hola, Marta.
Hola.
Que tu ets fan de la pel·lícula.
Sí.
Sí. La seva germana, na Paula, de 7 anys, és molt fan.
Sí, super. Sí,
super fan. Na Amanda és fan.
Sí,
de 7
hola.
Anys, també. Na Zoe, que té 8 anys, també és fan.
Sí.
Sí, oh? Na Julia i na Lucía, que són germanes d'11 anys, també són fans.
Sí.
I na Andrea, que és la germana petita de 6 anys, també és fan.
També.
També, molt bé. Han preparat moltes preguntes sobre el K-pop i la pel·lícula. Estau preparades perquè em facin moltes preguntes?
Sí, sí.
Idò, vinga, la primera pregunta la farà en Amanda.
Doncs podeu explicar què és el K-pop i d'on ve?
Amén, contau-nos un poc.
Bueno, el K-pop és una paraula com a traduïda que significa Corea popular i ve en relació a que és una música, com tots els pops, molt popular i de, així, però específica de Corea, que fusiona diversos gèneres i, evidentment, és... Però els que no ho entenen no és fàcil, però la gent que ho entén els reconeix molt fàcil. I d'aquí ve el K-pop. I té molts anys d'història.
Molt bé.
Allà 70, crec que comença.
Des dels anys 70, oh? I ara és quan s'ha fet més famós, no?, els darrers anys. Vinga, Julia, tu què els hi vols demanar?
Com se preparen els cantants de K-pop? És molt difícil ser una estrella de K-pop?
Amem.
Jo sí. Diria que sí, és... Crec, no sé si dir-te que inclús encara podria ser més difícil que saber-ho aquí, perquè aquí encara és... Bueno,
és nou.
Es mou molt el món audiovisual i de les xarxes, i allà és molt difícil, has d'anar a càstings, t'han de seleccionar...
Són molt d'anys, no?
Són molt d'anys, s'entrenen, practiquen moltíssim...
Te tiene que contratar una compañía, una empresa, sí. Para formarte y para luego decidir si debutas o no, si te meten en un grupo, si eres solista.
¿Cuánto d'anys poden passar?
Unos 10.
10 anys, des d'aquests adolescents, potser.
Exacto, empiezan desde adolescentes, 13 añitos a lo mejor, y aprenden canto, baile, postura corporal también, teatro incluso a veces para comunicarse con los fans y con las cámaras.
Caramba, complicat això, eh? A més, més preguntes, venga, Lucía.
Els vestits i els pentinats que duen els artistes s'assemblen molt als de la pel·lícula. Com solen ser?
A més, són semblants el que veiem a la pel·lícula?
Sí, la verdad es que sí, porque los idols al final, durante cada álbum que van a promocionar, algunos de ellos se cambian el peinado cada 6 meses o cada año a inspiración del álbum que van a promocionar. ¿No? Y de hecho los Saja Boys, por ejemplo, están inspirados en varios estilismos un poco icónicos de algunos idols reales, ¿no? Por ejemplo, a ver, no deja de ser no se sabe muy bien si, por ejemplo, Jinu es un idol en concreto, pero podría ser, por ejemplo, Sobin. Mystery podría ser Daesung de Big Bang, no Big Bang Theory, Big Bang. o Romance, con el pelo así rosa, podría ser Félix de Stray Kids.
Sí.
Así como Baby Saja, pues también está muy inspirado en un look de Jimin con el pelo azulito.
¿Y se roba también es así, más o menos, como esa película?
Sí, la ropa es muy urbana, muy moderna, muy colorida. Cada uno va vestido a su manera. Luego hay algunos grupos, por ejemplo, que sí que visten un poco más uniformados, con trajes todos iguales, con alguna diferencia y tal, pero depende del grupo.
Muy bien. Venga, Paulo, se te va a preguntar.
¿Tenen tant fans com a la pel·lícula de la vida real?
¿La vida real tenen tants fans?
Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Ha ido creciendo mucho a lo largo de los años. En Corea siempre ha sido popular, más o menos, ¿no? Pero en Occidente pues se puso de moda gracias al Gangnam Style, al final,
ah.
¿No? Es algo que mucha gente escuchaba y no sabía de dónde salía el Gangnam Style. Entonces, pues por ejemplo, los grupos de K-pop se dividen en generaciones y tú puedes decir, yo soy fan desde la segunda generación, ahora estamos en la quinta generación, ¿no?
Ah.
Yo, por ejemplo, pues soy fan desde la segunda generación con un grupo de las Girls' Generation.
Ya fáis que ets fan.
Sí.
Molt bé. Venga, na Andrea també té una pregunta. Amem, Andrea. Amem, que ara farà la pregunta a Andrea, va.
Com són?
En el micro.
Com som els fans del K-pop?
Com són els fans del K-pop? Tenen alguna particularitat?
Són fans.
Són molt fans.
Són molt fans. És a dir...
Són fans molt fans.
Sí, de fet, crec que la meva impressió són dels més fans que hi ha... És a dir, els més extrems com a fans dels que de la majoria de...
Estimen molt els seus ídols.
Estimen molt els seus ídols i són capaços de fer el que faci falta pels seus ídols.
Ara després descobrirem algunes curiositats, idò. Amem, Emma, tu què els hi demanes?
També hem sentit que els seguidors del K-pop tenen el seu propi llenguatge. Quines paraules o expressions utilitzen?
Pues hay muchas palabras que se están introduciendo en nuestro lenguaje y que en el mundo K-pop vienen también del inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunos que seguramente aquí ya lo sabéis, pero en casa no. Así que os voy a explicar un poquito. Por ejemplo, el comeback es cuando un grupo vuelve a promocionar un single o un álbum nuevo, normalmente cada 6-8 meses. Entonces, el primer single de todos es el debut. El debutar, el concepto de debutar es cuando es el primero que vas a sacar. Después hay una palabra para referirte al miembro que más te gusta de tu grupo favorito, que es la palabra bias.
Ah, que eso es que me está agrado.
Exacto. Luego hay diferentes niveles de bias, ¿no? Pero eso ya es entrar a un nivel
eso ya
experto.
Es más,
El más jovencito del grupo o jovencita del grupo se llama Magnae. Y claro, ellos, entre los miembros del grupo, se hablan diferente con los verbos gramaticales y con palabras, depende de si son más mayores que tú o si son más jóvenes que tú.
Oh, caram, es complicado todo.
Sí.
Molt bé, venga, més preguntes.
També ens han dit que els fans tenen objectes especials del grup que segueixen. Quins són?
Quins objectes hi ha que tinguin els fans de K-pop?
Crec que els més representatius o els més reconeixibles en aquest nivell serien el que es diuen els
lightsticks,
els pals de llum, que en principi són específics
per cada grup,
inclús per cada gira, fan uns específics perquè siguin reconeixibles, que són algo més elaborats que els pals de llum generalment que hi ha als concerts aquí a Occident.
O sigui, és un pal especial per cada grup.
Sí, o inclús podrien preixer més un farol, és a dir, com una mica més gros amb dibuixos, que a la pel·lícula surten molt ben representats, i les photocards o unes targetes, són unes targetetes que són fotos
com uns croms.
Com uns cromos.
De col·leccionables.
De col·leccionar sí. Con sí, los álbumes. Sí, sí.
Molt sí, bé. Sí. Vinga, Zoe, que arriba el moment de la teva pregunta. Mem, tu
quines altres curiositats ens podeu contar del K-pop?
Mem, coses molt curioses que cridin l'atenció del K-pop.
Pues antes hemos comentado, María, que los fans se dedican mucho a cuidar sus grupos porque los idolatran al final. Entonces, cosas que hacen para cuidar a sus fans, por ejemplo, es reunir dinero para traerles food trucks a donde están grabando o los álbumes o las promociones.
Camions de menjar.
Camiones de comida o tuppers para que se alimenten bien los idols, ya que van a trabajar durante 13-14 horas.
Caram, vos imagineu que vos regalessin un camió de menjar? Perquè estéssiu
claro,
contents.
Sí. Clar. Y por ejemplo también compran, alquilan vallas publicitarias en las estaciones de metro para hacer promoción de los cumpleaños de algunos idols. Yo misma, por ejemplo, este año he podido diseñar una valla promocional para SUA del grupo de Dreamcatcher y ha estado una semana colgado en el metro de Seúl.
Caram. És impressionant. Vinga, va, més cosetes, Joel.
És cert que les cançons de la pel·lícula les va crear una lota que havia de ser cantant de K-pop. Quina és la seva història?
Sí, és una xica llamada Jae, no sé si lo estaré pronunciando bien, pero bueno, es una chica que estuvo como trainee, es un concepto que no he dicho, de entrenando con la empresa de SM Entertainment, y estuvo durante muchos años pues bailando, entrenándose, cantando y tal, y al final no pudo debutar con ninguno de los grupos que tenía esa compañía. Pero sí que se ha estado formando en la creación de letras para canciones y en baile también. Entonces se fue por su cuenta, se fue a trabajar a Estados Unidos y así es cuando le han propuesto hacer las canciones, tanto la letra como la voz, de las canciones de la película.
Entonces esto como que le ha devuelto un poquito ese decir, oye, pues mira, al final de una manera o de otra me he convertido en una idol.
Clar, ha estat un camí complicat, no? Perquè també té moltes privacions, no és un camí tan senzill, no?
No, claro, hay muchísimos idols que no llegan a debutar, no se llegan a considerar idols, pero hay muchísima gente que lo intenta, que está durante muchos años entrenando y al final se tiene que quedar detrás de las cámaras, por así decirlo, y no llegar a tener esa fama dentro de un grupo, pero sí puede seguir trabajando de otras maneras dentro de la industria.
En les pel·lícules no només hi surt el K-pop, també hi ha llegendes coreanes i elements tradicionals. Ens ho podeu explicar un poquet?
La veritat és que com a nivell tradicional i a nivell de cultura està molt ben cercada i molt ben plasmada, dit per coreans, pròpiament. I, de fet, per comentar quatre coses, perquè si no podríem estar hores només xerrant dels elements culturals de la pel·lícula. La roba que duen els Saja Boys al segon concert, aquella negra completament, són uns vestits tradicionals coreans que representen la seva figura de la parca, no? Del secretari de la mort, per dir-ho d'una forma. Són el capell ha de tenir un angle en concret, la roba com els cau i tot això. Aquell moment en què li donen una muleta a Rumi quan està allà amb en Jinu, són uns amulets coreans tradicionals que, de fet, els colors que tenen i la forma en què s'entrecrucen els fils també determina de certes coses i, de fet, cada una d'elles en du un en el primer uniforme amb uns colors i amb unes coses que, si els saps llegir, la primera escena ja te dirà què passarà amb aquest personatge al llarg de la pel·lícula.
Hi ha moltes coses, sí. No? S'han tingut en compte molts de detalls de la tradició, no? Molt bé.
Com el tigre, també. Sí.
El tigre i el sucell també tenen una història darrere. Són dues figures molt tradicionals a la cultura coreana a nivell de les representacions pictòriques. I, bueno, el tigre és un animal sagrat, però a la vegada representa aquesta ingenuïtat, aquesta tendresa, aquesta innocència. I alguns diuen inclús que representa com el poder i l'ocell representa el poble i com el poble manipula el poder. Però bé, quantes ja són coses de filar prim.
Quantes coses. Vinga, Gemma.
Huntrix i tot seu grup virtual de dibuixos s'ha fet molt popular. Hi ha algun altre grup semblant que s'hagi fet famós?
Hi ha grups virtuals famosos?
Pues es difícil. La verdad que es algo como muy novedoso. En Japón siempre han estado los grupos virtuales de Vocaloid, en concreto Hatsune Miku, que son directamente totalmente por ordenador, tanto el personaje como la voz. También tenemos, gracias al videojuego League of Legends, el grupo KDA, que eso es también súper específico, que tiene voces de idols del grupo G-Idol. Y lo más parecido que puede haber aquí en Europa sería el Gorillaz, para los más mayores, que era una banda virtual, pero que sí que tenía pues personas detrás que hacían esas voces.
Caram. Vinga, la darrera pregunta, Emma.
I ja per acabar, coneixeu alguna altra curiositat de la pel·lícula que no haguem dit encara?
¿Es queda alguna curiositat?
Pues es algo que no llegan a comentar en la película, pero que dentro del mundo K-pop pues es muy popular, que es el nombre que tienen los fans de cada grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nombre oficial de las Huntrix todavía no existe, pero en internet dicen que es Hunters. ¿Qué nombre le pondríais a lo mejor vosotras?
A los fans de los Huntrix, ¿quin nombre els hi posaríeu? Amenzo, ¿eh?
Yo sí lo pongo en español, las guerreras K-pop.
Claro, que... los fans.
Los guerreros, ¿no? Los guerreros. Molt bé, molt bé. Han de dir que a Mallorca aquí també hi ha grups de K-pop formats moltes vegades per adolescents que se dediquen a ballar, sobretot, no? No a cantar. Sobretot és a ballar les coreografies dels grups en els que segueixen, no?
Uh-huh. Sí, hace ya muchos años que en los eventos se forman randoms K-pop y también hay grupos que hacen covers de canciones que aprenden en su casa, que aprenden en la calle o que aprenden en los espais joves del ayuntament, que permite dejar salas por si queréis bailar, que tienen espejos, está muy chulo. Y lo que hacen los grupos es elegir uno de los miembros del grupo que les gusta y empezar a copiar los pasos de baile, que en YouTube también hay un mogollón de dance practice.
Molt bé. Ja ho sabeu, si vos anivau a ballar, Què vols dir, Zoe?
No.
Ah, ja està, no sabia si volies ballar ara. Idò, no sé si ballarem ara, perquè jo crec que això està molt interessant, però han de fer un concurs sobre K-pop i sobre la pel·lícula. Què trobeu? Esteu preparats?
Sí!
Sí! Vinga, ara ja sí, ens hem de posar ben concentrats perquè arriba el moment de demostrar quan sabeu de la pel·lícula i de K-pop, quant heu escoltat també de les coses que ens han explicat. Amem. Irene, Maria, ens heu preparat un concurs. Com començam, amem?
Bueno, idò, per començar, farem un escalfament molt ràpid, molt fàcil. Ens heu de dir tants de personatges de la pel·lícula com pugueu recordar.
Molt bé, idò, vinga. Personatges de la pel·lícula.
Rumi.
Vinga.
Zoe.
Vinga, més personatges de la pel·lícula.
Gino. Mira.
Vinga, per allà.
El tigre.
Lo que tiene el pájaro. El
molt
pájaro.
Bé.
Avi.
El romans.
El mànager.
Ah, sí, Bobby, se deia.
Sí, sí, molt bé, molt bé.
Bibi Saja.
Molt bé.
Misteri.
Molt bé.
La madre adoptiva de Rumi o algo así.
Celine, molt bé, molt bé. Un aplaudiment, no? Jo crec que han començat bé. Vinga, i ara com continuem?
Pues un mini concurso con palabras K-pop. A ver si os acordáis de lo que he comentado.
Ah, ya, a ver si ho he escoltat bé, amem.
¿Cómo se llama el miembro preferido del grupo de K-pop? La opción A, BIAS, Combat, Prefe.
BIAS.
Molt bé, ho he escoltat. Vinga, més.
Quan un grup torna amb una nova cançó després d'un temps, com es diu això?
Comeback.
Ah, ja està, no t'han
deixat
xerrar. Vinga, i una més.
La última pregunta, ¿com se llama el miembro más joven de un grupo? Magne, baby.
Magne.
Molt bé. Jo hagués dit baby. Ho han fet molt bé. Un aplaudiment per vosaltres. Han après paraules d'aquest món d'escape-up. I ara com seguim, amem? Com, què toca fer ara?
Ara toca un tortell sobre personatges de Demon Hunters.
Un tortell de personatges, amem, si realment controlau i heu vist tantes vegades la pel·lícula com m'heu dit abans. Vinga, amem.
Vinga, començant per D.
Comença per D.
Tigre blau que acompanya les protagonistes i les ajuda a la seva missió.
Derpy?
Sí, correcte. Molt bé, no sé si surt el nom a la pel·lícula, però... Vinga, més.
Comença per la G. Demonio más poderoso de la película.
Wima.
Molt bé.
Comença amb H. Grup protagonista de la pel·lícula format per tres cantants que cacen dimonis.
Huntress.
Ui, a més ben pronunciat i tot, eh? Molt bé.
Comienza por la J. Líder del grupo de los chicos Saja Boys.
Gino.
Molt bé.
Comença amb M. Companya de Rumi, membre de Huntress amb els cabells llargs.
Mira.
Comienza con la R, cantante principal del grupo con el pelo largo y protagonista de la historia.
Rumi.
Comienza en BS, grup de lots de K-pop que també surt de la pel·lícula.
Saya Boys.
No deixeu acabar.
Y la última con la Z, un otro miembro de las Huntress.
Zoe.
Super.
Molt bé, un aplaudiment. Hem de posar més difícil. Vinga, anem a un nivell superior, una altra prova d'encertar. Me encanta fer.
Pues os vamos a dar unas curiosidades de K-pop y de la película, a ver si son verdaderos o falsos.
Només heu de dir verdader o fals. D'acord? Vinga.
Els fans de K-pop criden tant durant els concerts que de vegades se senten més el públic que els cantants.
Verdader.
Sí, som fans.
Y ha pasado aquí también en nuestros eventos. También los fans.
També canten sí, més els fans. Sí. Venga, més.
Un grupo de K-pop fue una vez a una gala de premios vestido de Teletubbies. ¿Verdadero o falso?
Falso.
No.
Verdadero.
El grupo es Mamamoo.
Van anar vestit de Teletubbies perquè sí.
Perquè sí, perquè són quatre elles i dijeron, pues, ¿por qué no?
Un Gopo, otro Lala, otro Tinky Winky y el otro...
Dipsy. Molt bé. Vinga.
Els ídols de K-pop canvien tant de pentinat que alguns mantenen el mateix color de cabells menys d'una setmana.
Martadell.
Quina feinada canviar-se el color de cabells tantes vegades.
Sí, molta feina. Los grupos de K-pop siempre tienen exactamente tres miembros.
Fals.
Fals.
Durant el rodatge de K-pop Demon Hunters es varen fer servir més purpurina que en tres desfilades de carnaval seguides.
Fals, perquè són dibuixos, no? Que si no, segurament sí.
Los fans de K-pop envían coronas de arroz y comida caliente a sus artistas favoritos.
Sí.
I camions sencers de menjar. Vale.
Hi ha idols que practiquen les coreografies fins i tot mentre es mengen ramen.
Verdade.
No, és un poc difícil per a fer aquesta coreografia aquella i menjar ramen en el mateix temps, no ho sé jo.
Sí, sí.
Vinga, esa darrera.
El tigre azul de la película tenía que ser rojo, pero lo cambiaron porque hacía demasiado miedo si era rojo.
Fals. Sí, molt bé, un aplaudiment. Ai, jo crec que ja arriba el moment que tothom esperava, que és el moment musical. Ah, jo crec que aquí hi ha ganes de cantar.
Sí! Sí.
Que pot saber la cançó?
Sí.
Bueno!
Sencera.
Bueno!
Hem de dir que na Irene i jo havíem estat xerrant només de posar la tonada, però que resulta que quan se la saben sencera anem a intentar cantar-la sencera, no? T'ho pareix bé, Irene?
Jo crec que sí, jo les veo preparades.
Bé, penseu que posarem la música, posau-vos els cascs a prop per poder cantar, per poder escoltar-ho, de compartir cascs, posau-ho a prop per seguir la música, compartiu-ho així, molt bé. Que estàu preparades i preparats? Sí, molt bé. Idò, vinga, anem a posar la cançó, no toqueu micros i a menys que tal surt, va.
The ghost of so low, ha, so deep, ha, yes, it did. Oh, not even grown, not even known, ha, to believe. I was a queen that I meant to be. I lived two lives, tried to play both sides. When I couldn't find my own place, out of about this time, guess I got to wild. I'm not hiding now, I'm shining like a mortal bee. We'll dream and hurry, me so far now I believe. We're going up, 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 it's time I'm falling. You're the girl we're glowing, gonna be golden. Oh, up, 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 we're going for your sins. I'm gonna take visions from holding, gonna be golden.
Molt bé, un aplaudiment. Ho heu donat tot, eh? Molt bé, molt bé.
Esto es mejor que la ópera.
Encara vas pel vídeo.
Molt bé, molt bé. Ho heu donat tot i jo crec que teníem pensat acabar amb una coreografia, no?
Sí.
Sí.
Amén, contau-nos quina coreografia hem de fer, va.
Pues los Aja Boys presentan su tema Soda Pop y ellos en la película hacen un baile coreografiado total.
¿Vos lo sabeu?
Pero, pues yo había preparado la versión fácil para hacer dentro de la... en una silla, sentados aquí en el estudio.
Ayúdanos un poco a ti explicando desde casa. ¿Cómo se fa el baile?
Pues vamos a empezar con moviendo con las manos... en delante... Cruzamos las manos y vamos a empezar moviendo el cuerpo ligeramente hacia la derecha y con el hombro de la derecha. Vamos a hacer cuatro. Derecha, izquierda, hacia la derecha. Y luego hacia el otro lado con el hombro contrario. Izquierda, derecha, izquierda, derecha.
Ah, muy bien.
Ahora vamos a poner las manos sobre la mesa y vamos a hacer lo mismo.
Se pega cops, ¿verdad?
Sí, hacia la derecha. Derecha, izquierda y hacia el otro lado, pero con los brazos cruzados. Izquierda, derecha. Ah, pero me he olvidado que al principio hay que abrir la lata.
Ah, d'acord.
Primero hay que abrir la lata.
Obrimos allá uno.
Derecha, izquierda.
con los bracitos en la mano. Izquierda-derecha, izquierda-derecha.
Izquierda-derecha.
Ahora en las manos en la mesa, derecha-izquierda, derecha-izquierda, y con los brazos cruzados, ahora solo vamos a hacer tres. Izquierda-derecha-izquierda, porque vamos a aplaudir. Tal, tal.
Ah, molt bé, està molt bé, no?
Jo crec que con esto...
Ho provam.
Sí.
Posant-se cançó. Ho intentam.
Sí.
Vinga. Que bé, no?
Sí, sí.
Balla sobre pop.
Molt bé. Jo crec que són molt cracs, no?
Todo. Jo crec que estan listos per a debutar.
Ja directament, no? Com a fans, no?
Exacte, de moment com a fans.
Que vos heu passat bé?
Sí!
Molt bé, i ara farem una cosa. Ens acomiadarem i seguirem ballant. Vos pareix bé?
Sí.
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 Però vinga, primer de tot hem de fer un aplaudiment per ni Nina Maria. I hem de dir adéu als oients. Vinga, a la una, a les dues i a les tres.
Adéu!